Bona tarda, ara són les 2 del migdia.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els ingressos de les famílies que viuen a Barcelona i en poblacions de la seva àrea metropolitana han crescut a mitjana un 6% més que l'any passat, que va estar encara molt marcat pels efectes que ens va deixar la pandèmia del coronavirus. Però, paradoxalment, tot i veure com han augmentat els ingressos, més famílies ara tenen també dificultats per pagar-se una bona alimentació i per pagar-se la llum, l'aigua i el gas a casa. Ho apunta la nova enquesta de l'Institut Metròpoli sobre les condicions de vida. Això va en la línia del que s'alertava també des de la Sindicatura de Greuges, que fent una radiografia de la pobresa energètica a Catalunya, apuntava ahir que el 19% de la població catalana no pot mantenir a casa una temperatura adequada i el 9% paga les factures dels subministraments en retard. Per fer-hi front, el govern espanyol va impulsar, recordem, el bo social, però aquest resulta insuficient. Encara hi ha una quarta part de les persones amb pobresa severa que no poden accedir a aquesta ajuda. Que les famílies recuperin ingressos i, en canvi, no arribin a final de mes és un bon reflex del context en el que vivim, perquè ara tenim dades de Barcelona i la seva àrea metropolitana, però la resta del país passa si fa no fa el mateix. Tot i que l'ajuda per combatre aquestes situacions ha de venir de les administracions, tot plegat, potser ja no tot és culpa d'ells i cal començar a interpel·lar també les grans companyies que s'han aprofitat de l'excusa guerra d'Ucraïna per pujar preus de llum i gas i també d'aliments. Són corresponsables també, per tant, de la situació que ha portat a moltes famílies a arribar a final de mes patint per pagar rebuts o per posar-se un plat a taula. Està demostrat que no caldria pidolar les administracions amb el mal tràngol que suposa per a molta gent si el mercat estigués regulat d'una manera més democràtica i transparent, mirant més pels consumidor final i no pas pels interessos d'accionistes i directius. Avui analitzarem, per tant, aquestes dades. Ho farem amb en Sergio Porcel, que ell és el cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut Metròpoli, que avui ha presentat aquestes dades. Serà d'aquí uns minuts. Abans, més qüestions de l'actualitat d'avui. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Un dia més amb el focus posat al que passa a Israel i Palestina. Les forces israelianes asseguren que han recuperat el control de la frontera amb Gaza i que no hi ha hagut infiltracions a les darreres hores. El govern espanyol, de la seva banda, ha anunciat l'enviament d'avions per evacuar ciutadans espanyols.
Sí, no es preveu treure del país a tota la colònia espanyola, però sí a totes aquelles persones que es troben allà per motius de turisme o bé de negocis i que, per tant, han quedat atrapades per la suspensió dels vols comercials. Segons el Ministeri Palestí de Salut, ja són més de 700 els morts palestins, mentre la xifra de ferits augmenta 4.000. Per la part israeliana, ja hi ha gairebé un miler de morts i 2.600 ferits.
I a Catalunya, en plena política, el govern xifra que l'Estat ha deixat d'executar el 50% del pressupost de Renfe i Adif a Catalunya des de l'any 2010. En total, durant aquest període, el govern espanyol hauria deixat d'invertir fins a 3.600 milions d'euros en la xarxa ferroviària.
Segons les dades facilitades pel Ministeri d'Hisenda, el 2021 l'Estat només va executar un terç de les despeses acordades incloses als comptes. L'any 2022, Catalunya era el territori amb un menor nivell d'execució per part de l'Estat.
I a Barcelona aquest matí s'ha presentat la plataforma No a la Copa Amèrica. L'entitat denuncia que l'esdeveniment esportiu s'ha portat en una ciutat sense preguntar-ho als seus veïns, que ja comencen a patir, diuen, les conseqüències de l'arribada dels equips i els seus membres.
Trucades per vendre els pisos de la Barceloneta, pressions dels llogaters perquè marxin del barri, encariment i també falta de productes bàsics als supermercats o limitacions per fer servir espais públics de la ciutat com el port o equipaments esportius municipals. Aquests són alguns dels efectes que ja comencen a notar els veïns.
I avui el bloc dels esports titular aquesta hora perquè el Barça-Madrid femení es jugarà a l'estadi Olímpic. Pol Corredoira, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Ho ha anunciat el club fa només uns minuts degut a l'alta demanda d'entrades. Serà el 19 de novembre a les 12 del matí en la novena jornada del campionat de Lliga.
I la UEFA ha fet oficials quins països acolliran les Eurocopes de futbol del 2028 i del 2032.
Pel que fa a la del 2028, serà organitzada per Regne Unit i Irlanda, mentre que la del 2032 li tocarà el torn a Itàlia i Turquia en una candidatura que tindrà 5 seus per país.
D'aquí uns minuts ho expliquem tot plegat. Abans, sapiguem també quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per un potent anticicló que fa que en aquests moments estiguem parlant d'ambient de ple estiu, perquè les màximes avui dimarts, dia 10 d'octubre, s'enfilen fins a valors de 30-31 graus a les comarques del Pla de Lleida i a la resta del país per damunt dels 25 i 26 graus. Temperatures més típiques de mitjans de setembre que no pas de gairebé mitjans del mes d'octubre. I continuarem així com a mínim fins al proper divendres. Per tant, aquesta tarda, tranquil·litat, aquest ambient de ple estiu amb humitat alta i, per tant, amb una mica de deixa fogó a la costa i també aquesta tarda amb la presència d'alguns núvols poc importants a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, sense cap conseqüència. El que estem explicant per avui dimarts també és vàlid per dimecres, per dijous i per divendres. De cara al cap de setmana, canvi de temps, el mar arriba de núvols, podria ser que arribés a haver-hi algun ruixat, alguna pluja al terç nord de Catalunya dissabte, i diumenge els ruixats podrien ser també una miqueta més extensos, però sobretot al nord de Catalunya i sobretot amb una davallada de les temperatures que gairebé es normalitzarien de cara a la setmana que ve.
Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
L'any passat, que va ser, es considera el primer any de la recuperació postpandèmia del coronavirus, a l'àrea metropolitana les famílies van recuperar part de les seves rendes, però la inflació de preus va provocar que tinguin dificultats també per fer front a les despeses de subministrament d'aigua, llum o gas i, per tant, també per poder-se pagar l'alimentació.
Segons un informe sobre condicions de vida a Barcelona i la seva àrea metropolitana, elaborat, com dèiem, per l'Institut Metròpoli, l'any passat la renda anual neta mitjana de les llars metropolitanes va arribar als 37.000 euros anuals, gairebé un 6% més respecte de l'any anterior. Això ha fet que la població en risc de pobresa s'hagi reduït en 40.000 persones i ara estigui fixada en un 21% de la població metropolitana.
Aquestes dades, en part, que confirmen la ràpida recuperació que han experimentat els ingressos de les llars barcelonines, que s'ha produït en sols un any després de la intensa crisi econòmica que va provocar la pandèmia. Malgrat tot, la inflació desbocada està generant més desigualtats.
Per exemple, el percentatge de persones que no poden mantenir una temperatura adequada dins del seu habitatge s'ha doblat i ha passat del 10 al 21%. A més, un altre dels ítems que també s'ha incrementat és la dificultat de les famílies per la ingesta de proteïnes almenys 2 dies a la setmana, que ha passat del 3 al 5%.
De fet, paral·lelament a aquestes dades, la Sindicatura de Greuges ha alertat aquesta setmana que el bo social elèctric no arriba a tothom que el necessita, i és que el 23% de la població catalana en situació de pobresa severa no accedeix a aquesta ajuda estatal en la factura de la llum dels consumidors vulnerables.
En un context on la despesa de subministraments ha pujat un 30% des del 2008, l'informe de la Síndica de Greuges apunta que el 9% de la població paga les factures amb retard. L'informe conclou, doncs, que les famílies catalanes s'han empobrit al llarg de l'última dècada.
Tornant, com dèiem, a les dades publicades avui per l'Institut Metròpoli, fixar-nos en la despesa per pagar-se un sostre, veiem que el 15% de la població que viu a l'àrea metropolitana destina més del 40% dels ingressos que rep a la seva llar per pagar-se l'habitatge, per exemple, de lloguer. Aquestes són, a grans pinzellades, les principals dades que ens deixa la pobresa a Barcelona i la seva àrea metropolitana, però n'hi ha d'altres que volem analitzar tot seguit, i per això hem convidat avui el Sergio Porcel, que és el cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut Metròpoli. Sergio, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, a què atribueixen aquesta recuperació de rendes en només un any després de la pandèmia?
Sí, bueno, com explicàveu, són rendes 2021, per tant, l'any després del gran impacte que va tenir la pandèmia en la economia, no?, l'any 2020, i responen una mica a la recuperació de l'ocupació, no? Durant el context de pandèmia es va produir, malgrat els ERTEs, no?, que es van impulsar en l'escut social, es va destruir una part important d'ocupació, i el 2021 veiem com els ingressos procedents de rendes del treball augmenten, no?, provocant aquest increment d'ingressos de les llars.
Clar, però paradoxalment veiem també, com diu amb les vostres dades, que augmenten els ingressos, però per d'altra banda hi ha encara més famílies que no tenen dificultats per pagar els rebuts. Com s'explica això?
Sí, correcte. Bueno, el que mostren les dades, i això és el que heu explicat també, no?, és que aquest increment d'ingressos es produeix en un context ja d'inflació, no? Les dades de privació material, que són aquestes que mostren dificultats per part de les famílies a l'hora de cobrir necessitats bàsiques, no?, per tant, privacions en consums bàsics, corresponen a l'any 2022, i aquestes sí que reflecteixen ja, pues, els efectes de la inflació, no? I veiem com explicàveu vosaltres també, com ha augmentat, s'ha doblat bàsicament la pobresa energètica, la població que no pot mantenir el seu habitatge a una temperatura adient, no?, que és un element molt associat a l'increment de preus energètics que hem vist en aquests darrers anys. I també fins i tot pues, l'augment de la vulnerabilitat alimentària, no? Amb un augment també significatiu de població que no pot ingerir proteïnes almenys dos cops a la setmana. No?
Clar, tot i això, sí que es diu que la taxa de pobresa de gent que està llinda de la pobresa es redueix un 2%. Quin hauria de ser el camí per anar rebaixant més aquesta taxa de pobresa?
Aquesta taxa bueno, és l'indicador estàndard a nivell europeu, no?, per mesurar la pobresa i mesura pobresa monetària i és relativa. No? És, al final és una mesura de desigualtat d'ingressos en el fons. Per tant, bueno, reduir aquesta taxa de risc de pobresa implica doncs, reduir la desigualtat d'ingressos en el fons, no?, de la població. I això pues, hi ha diverses vies, no?, per aconseguir-lo. D'una banda, pues, millorar el que són ingressos provinents del treball, salaris, etc. No? En aquesta via s'ha avançat en els darrers anys amb l'increment del salari mínim i d'altres mesures. I, per altra banda, pues, s'ha de millorar tot el que seria el sistema de garantia d'ingressos, també, no? Les prestacions, diguem-ne, de protecció a la desocupació, per exemple, o, sobretot, on tenim un forat més important és en les rendes mínimes, no?
No sé si per anar acabant ja, creu que ja per reduir aquestes desigualtats estaria bé la idea de crear una política comuna a l'àrea metropolitana, és a dir, com un tipus d'ajuda que només que es gestionés des de l'àrea metropolitana i es concedís amb aquesta desigualtat de l'àrea metropolitana.
Sí, aquesta és una idea que nosaltres des de l'Institut hem proposat, no? En algun moment, per exemple, hi ha certes ajudes d'urgència social que es gestionen a nivell municipal i que segurament aquest tipus de prestacions tindria sentit reescalar-les a escala metropolitana, no? I generar així certa redistribució de recursos, no? Perquè sí que veiem per altres estudis que aquesta, bueno, la pobresa es concentra en determinats municipis, no?, amb certa intensitat. I aquests municipis moltes vegades no tenen els recursos per fer front a aquestes situacions, no?, o tenen més dificultats per fer front, no? Llavors, gestionar pues, el que seria algun tipus de prestacions de lluita contra la pobresa, no?, que ara, avui dia es tenen la cartera municipal, gestionar-les a nivell metropolità pues, seria una opció per contribuir a la cohesió de l'àrea metropolitana. No?
Doncs ens quedem amb aquest missatge que ens envia en Sergio Porcel, que és el cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut Metropoli, amb qui avui hem volgut analitzar aquestes dades, aquesta enquesta sobre condicions de vida. Sergio, gràcies i bona tarda.
Gràcies. Adéu.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Tretze minuts que passen de les dues del migdia. Un dia més hem d'actualitzar la situació que s'està vivint a Israel i la franja de Gaza. El govern espanyol ha dit avui que ja està organitzant el retorn d'algun dels ciutadans espanyols que es troben a Israel per negocis o per turisme. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat aquest matí que s'enviaran avions militars per fer les evacuacions després de la suspensió dels vols comercials. Mentrestant, el setge continua. L'exèrcit israelí no atura la seva contraofensiva i davant l'atac contra Gaza, les autoritats israelianes han suggerit als palestins fugir cap a Egipte.
Segons el Ministeri Palestí de Salut, ja són més de 700 els morts palestins, mentre que la xifra de ferits augmenta 4.000 i ja hi ha més de 187.000 desplaçats. Per la part israeliana, les xifres augmenten al miler i 2.600 ferits. Anwar Shomali és àrab, cristià i palestí que viu a Betlem, a Palestina. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, aquest testimoni directe del conflicte ha assegurat que no és gens fàcil conviure amb les tres religions de l'Orient Mitjà.
No es fácil, Pablo, no es fácil. En Medio Oriente no es fácil, pero hemos aprendido, digamos, el arte de adaptarnos un poco a todas las circunstancias, consecuencias que pasan por este país.
Aquest pare de família, laic i nebot del bisbe auxiliar de Jerusalem, considera que les dues parts haurien de fer tot el possible per assolir la pau.
Davant d'aquesta situació que s'està vivint, el govern català recomana no viatjar-hi. A més, el Departament d'Acció Exterior ha obert un telèfon per atendre emergències de les persones afectades per la situació israeli-palestina. És el 93-874-9064 i també un correu electrònic que és catalunyaexterior@gencat.cat. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha fet una crida que s'aturi la violència a banda i banda contra la població civil.
El govern expressem de nou i refermem la nostra preocupació per la situació de violència que s'ha generat i que, sobretot, ocasiona danys entre la població civil d'Israel i de Palestina, de que totes les parts del conflicte evitin que l'objectiu sigui la població civil.
Mentrestant, per últim, el ministre d'Exteriors del govern d'Israel i el seu homòleg de l'Autoritat Nacional Palestina participaran avui a la reunió de ministres europeus.
I ho faran convidats per l'alt representant per a la política exterior de la Unió, Josep Borrell, que ha explicat que la invitació al representant palestí és perquè presenti la visió de l'Autoritat Nacional Palestina sobre la situació. La trobada se celebra humà.
I tornant a Catalunya, ho dèiem també en titulars, el govern redobla la pressió sobre el PSOE per aconseguir millores a Rodalies. Avui ho fa posant dades sobre la taula. Segons un informe del Departament d'Economia, l'Estat ha deixat d'executar el 50% del pressupost de Renfe i Adif a Catalunya des de l'any 2010. Això en xifres suposa fins a 3.600 milions d'euros que s'han deixat d'invertir en la xarxa ferroviària de Catalunya. Anem cap al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Per Adif i Renfe, i que no s'han arribat a executar mai. Des del 2010, l'any en què va haver-hi un percentatge d'execució més baix va ser el 2013, amb només un 5%, seguit del 2014 amb un 11%. L'any amb més execució va ser el 2012, amb més del 100%. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, diu que en global les xifres són insultants.
És evident que aquests 3.639 milions d'euros que no han arribat a Catalunya, malgrat estar pressupostats, malgrat estar compromesos, denoten la deixadesa en què el govern espanyol tracta Rodalies de Catalunya, en el que el govern espanyol tracta Catalunya.
L'informe també posa de manifest que les inversions ferroviàries són les principals afectades per als diners que ha deixat d'executar l'Estat a Catalunya. En concret, tres quartes parts del pressupost que no s'ha materialitzat correspon a aquest camp. No és casualitat que el govern tregui ara a la llum aquestes dades. Ho fa per continuar pressionant el govern espanyol per aconseguir el traspàs de Rodalies enmig de les negociacions per la investidura.
Gràcies, Judit. I encara sobre aquestes negociacions, un apunt de política que després recordem a la CET. Yolanda Díaz presenta la proposta d'amnistia del seu partit. Sumar ho farà l'Ateneu Barcelonès. Mentrestant, el PSOE insisteix en desvincular-se d'aquest text del partit de Yolanda Díaz. Ho ha dit avui el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños.
Creo que hemos manifestado con bastante rotundidad esa posición. El documento que se conocerá esta tarde es un documento que pertenece a una fuerza política, como es Sumar. No es el documento ni es la posición del Partido Socialista. Y, por tanto, nosotros, como es lógico, respetamos cualquier documento y cualquier aportación que se haga al debate, pero no es el documento ni es la posición del Partido Socialista.
L'informe jurídic de Sumar planteja que l'amnistia inclogui totes les accions per fer possible la independència des de l'any 2013, per tant, contempla tant la consulta del 9-N del 2014 com el referèndum del 1 d'octubre. Exclou, per exemple, la presidenta de Junts, Laura Borràs, condemnada, recordem-ho, per la seva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes.
Més coses. A Barcelona aquest matí s'ha presentat la plataforma No a la Copa Amèrica. L'entitat denuncia que els veïns d'alguns barris, com la Barceloneta, ja comencen a notar els efectes negatius de l'arribada dels equips i també dels seus membres. Sobretot, problemes d'especulació amb els pisos o amb el menjar. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Membres de la plataforma expliquen que han arribat a rebre una quinzena de trucades en un sol dia per demanar-los que venguin al seu pis. També asseguren que han vist anuncis en portals com Idealista dient que els pisos es podran dedicar al lloguer turístic quan se celebri la Copa Amèrica de Vela l'estiu que ve. Adriana Ofredi, de la plataforma que suposa la celebració de la regata, ho resumeix així.
No podemos olvidar que la Copa América no es otra cosa sino otro proyecto, megaproyecto especulativo, cuyos beneficios en fin de cuentas se quedan en los grandes inversores en vez de mejorar la vida de los vecinos y las vecinas y de las personas que nos quedamos en Barcelona cuando la Copa América se va, al contrario de lo que todo este tipo de proyectos cuentan cuando llegan a la ciudad.
L'entitat també lamenta que a la Barceloneta ja es nota l'encariment i la falta de productes bàsics com pa als supermercats del barri, que s'està limitant l'ús d'espais públics de la ciutat com el port o equipaments esportius municipals. La plataforma lamenta que l'esdeveniment s'ha portat a la ciutat sense consultar-ho ni debatre-ho amb els veïns. Per començar, no a la Copa Amèrica ha anunciat que a finals de mes organitzarà una jornada amb experts per explicar els efectes negatius sobre l'habitatge, el medi ambient i la massificació de la ciutat, que comportarà la celebració de la regata l'estiu que ve. També han anunciat que a partir de la primavera convocaran manifestacions i altres protestes.
Gràcies, Pau. I sense marxar de la ciutat, l'Eixample va ser l'any passat l'únic districte de Barcelona amb nivells de contaminació de l'aire per sobre del límit legal. Ho ha conclòs un informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
En concret, es va superar el màxim marcat per la Unió Europea en diòxid de nitrògens. Les estacions de vigilància de la ciutat mostren valors més baixos que el 2019, abans de la pandèmia, tant en nitrogen com d'altres partícules, però totes repunten en les mateixes variables en comparació amb les xifres del 2021. L'estudi també constata que l'antiga esquerra de l'Eixample, la dreta de l'Eixample i Sant Antoni són els barris més exposats a la contaminació.
I en plana local, els veïns de la Bisbal d'Empordà continuen sense subministrament d'aigua per una avaria a la canonada principal de distribució. Des de primera hora d'avui, els tècnics d'Agbari estan treballant per intentar reparar el problema, però no contemplen tenir-ho arreglat ja fins aquesta tarda.
Mentrestant, l'Ajuntament ha posat a disposició dels veïns dos camions cisterna, un a l'aparcament de l'antic camp de futbol i l'altre al geriàtric Zoilo. Aquesta no és, de fet, la primera vegada que el municipi té problemes per avaries a la xarxa de distribució, i en concret aquesta canonada és una de les que ha generat talls en diverses ocasions. Ho explicaven d'aquesta manera els veïns afectats.
Avui és un merder, perquè sense poder-te dutxar, ni poder fer el dinar, ni poder rentar roba, és que no pots fer res perquè no hi ha aigua des de les 7 del matí. Això passa molt sovint aquí a la Bisbal.
Ja, aquí havíem tingut ja un problema també amb el Purins, que vam estar molts anys comprant aigua de garrafes. 5 o 6 anys que has de cuinar, jo tenia els nanos petits, que els havíem de fer el menjar de la mainada amb aigua de garrafes.
De fet, l'alcalde apunta que calen 3 anys per tenir la solució definitiva i que, mentrestant, aniran solucionant les urgències.
I abans dels esports, passem pels tribunals. L'exseleccionador nacional, Jorge Vilda, nega haver coaccionat la futbolista Jennifer Hermoso pel petó no consentit de Rubiales, tot i que admet converses amb el germà de la futbolista.
Vilda i també Rubén Rivera, director de màrqueting de la Reial Federació Espanyola de Futbol, han declarat avui a l'Audiència Nacional en qualitat d'investigats per les pressions a Hermoso i a la seva família. Rivera, per la seva banda, també ha negat davant del jutge aquestes coaccions.
I d'altra banda, el jutge que investiga el cas Negreira no deixa que el Barça es personi com a acusació en el cas. El club volia formar part de l'acusació per administració deslleial, però el magistrat considera que no pot tenir aquest paper, ja que l'entitat blaugrana s'estaria acusant a si mateix en el judici.
Joaquín Aguirre, que està investigant els pagaments de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres que hauria fet el Barça, considera que el delicte d'administració deslleial pel que es volia presentar el club blaugrana com a acusació particular no es pot deslligar del delicte de corrupció esportiva. Per tant, l'entitat que presideix Joan Laporta seria a la vegada part acusadora i acusada en un mateix judici. Per això ha desestimat la petició del club, seguint el parer del fiscal, que també s'hi oposava frontalment. El jutge també retreu a Joan Laporta que vulgui acusar els expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu de pagar Negreira quan ell també ho hauria fet durant la seva primera presidència, però no se l'acusa perquè els fets, si s'haguessin comès, ja haurien prescrit. Aquest matí, José María Enríquez Negreira estava citat a la Ciutat de la Justícia perquè els forenses valoressin en quin estat de salut es troba i si pot declarar en el procés. Però just quan arribava, Negreira ha ensopegat davant de tots els mitjans de comunicació que l'esperaven.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Ara sí, en el terreny més esportiu, l'Eurocopa de Futbol de 2028 es jugarà al Regne Unit i Irlanda, Pol.
La UEFA ha fet pública la proposta guanyadora i, per tant, l'encarregada d'organitzar la cita europea de 2028. El Regne Unit i la República d'Irlanda han estat els escollits que ja han proposat les seves seus. Són Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublín, Glasgow, Liverpool, Manchester, Newcastle i dos estadis de Londres, entre ells el mític Wembley, on presumiblement es jugaria la final.
I també hem conegut on es farà l'Eurocopa següent, la del 2032.
Sí, la UEFA ha aprofitat per anunciar també els països de la competició posterior. L'Euro 2032 recaurà sobre Itàlia i Turquia. Turquia. Aquí encara no sabem les seus proposades, però sí que sabem que l'acord entre els dos estats atorga 5 seus a cadascun d'ells. Anglaterra va ser la seu de l'Eurocopa l'any 96, Itàlia el 68 i el 80, però Irlanda i Turquia debuten en aquesta categoria.
A més, la UEFA també ha mogut fitxa sobre la guerra a Israel.
En un altre comunicat, el màxim organisme del futbol europeu ha anunciat l'aplaçament de tots els partits de futbol que s'havien de jugar a Israel en les properes dues setmanes. Això afecta especialment la selecció del país, actualment lluitant per la classificació per l'Eurocopa 2024, l'Israel-Suïssa, previst per dijous, i els compromisos sub-21 contra Estònia i Alemanya han estat posposats.
A més, enllà d'aquestes seus de l'Eurocopa 2028 i 2032, ens centrem en la del 2024, perquè Espanya lluita justament aquesta setmana per classificar-s'hi.
Li queden 4 partits als de Luis de la Fuente, 2 aquesta setmana contra Escòcia i Noruega i 2 més al novembre contra Xipre i Geòrgia. Són favorits sobre el paper en tots 4 enfrontaments, però el seleccionador fa una crida a no despistar-se en l'objectiu.
Que nos estamos jugando en este mes la clasificación para la Eurocopa. Podemos dejarla sentenciada en 2 partidos matemáticamente. Entonces, son 2 partidos muy importantes. Pues de ahí, insisto, mi interés, darle importancia a lo que tiene verdaderamente importante, que son estos 2 partidos y los protagonistas, que son los jugadores.
Qui no hi serà en aquesta tanda de partits internacionals és Lamine Yamal, el jugador del Barça. Es va lesionar el partit contra el Granada al psoas ilíac i el club va comunicar a la selecció que no estava per jugar, malgrat tot els serveis mèdics de la selecció han volgut tenir l'última paraula i després de les exploracions que li han fet a Madrid ja es troba camí cap a casa.
Amb Lamine lesionat, la llista de lesionats del Barça comença a ser important ja.
I més després de saber que Jules Koundé queda descartat pel Clàssic. El francès té un esquinç del lligament lateral intern del genoll i en té per un mes fora dels terrenys de joc. Aquestes dues baixes se sumen a les de Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri i Rafinha. Els dos últims evolucionen favorablement de les seves lesions i podrien ser al partit contra el Madrid.
I precisament del clàssic, però femení, hem sabut avui que el Barça-Madrid es jugarà a l'Estadi Olímpic.
El partit s'havia de disputar al Johan Cruyff, la casa de les culers, però l'alta demanda d'entrades ha provocat que el club hagi pres la decisió de jugar el partit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 19 de novembre a les 12 del matí en la novena jornada del Campionat de Lliga. És la primera vegada que les de Jonathan Giraldez juguen a l'Olímpic, però no la primera vegada que juguen a l'estadi i del primer equip masculí. Al març de l'any passat el Barça va guanyar amb contundència a les Blanques per 5-2 davant de 91.553 persones al Camp Nou, el que en aquell moment va suposar el rècord mundial d'assistència a un partit de futbol femení.
I pel que fa a la primera divisió masculina, Diego Alonso és el nou entrenador del Sevilla.
L'exseleccionador de l'Uruguai agafa el relleu de José Luis Mendilibar, l'exfutbolista amb residència a Espanya, era un dels grans candidats a la directiva, juntament amb Marcelino García Toral. L'entrenador sortint, Mendy, havia dirigit una vintena d'enfrontaments amb l'equip de Nervión, amb el qual va guanyar una Europa League la temporada passada. Ara, però, els sevillans són 14ens, només 2 punts per sobre de la salvació.
I a la segona divisió, l'Espanyol ha perdut 3-1 contra el filial del Villarreal.
Tenien la possibilitat de posar-se líders, però els de Luis García van caure a l'estadi de la Ceràmica amb el filial Groguet. Al minut 13, l'Anchi superava Cabrera per servir a Lekovic, que obria el marcador. Al minut 27, Pascual feia el segon. A punt d'arribar al descans, però Puado tornaria a posar l'Espanyol al partit amb el 2-1. Això sí, al minut 70, la sentència arribava de nou de mans de Pascual. 3-1 definitiu, els pericos que deixen escapar una bona oportunitat, però segueixen segons a un punt del Tenerife. Puado, l'únic golejador pericú al partit d'ahir, feia autocrítica.
Qualsevol equip et pot fer mal si no fas les coses bé, com avui, i bueno, autocrítica, treballar durant la setmana i per arribar al partit pues, de la millor manera possible, 100%, i em donar els 3 punts.
A la pròxima jornada, l'Espanyol rep el Valladolid dissabte a les 9 a l'Stagefront Stadium, un rival directe en la lluita per l'ascens.
Va, i tornem a parlar de futbol femení, perquè aquesta nit torna la Champions.
Sí, ho fa amb un París-Wolfsburg i un Manchester United-PSG. Demà serà el torn del Real Madrid, que juga contra el Vålerenga a Noruec a les 8 de la tarda. Les blanques volen el bitllet pel sorteig del 20 d'octubre, on espera el Barça com a líder de grup.
I acabarem explicant-vos que aquesta tarda comença la segona jornada de l'Eurocup de bàsquet.
Sí, ho farà amb un Lietkalavis Aris de Tessalònica a les 6 de la tarda. L'Euroliga ha decretat un minut de silenci abans de tots els partits per la guerra que s'estan produint, en aquest cas a Israel. Demà serà el torn de la penya, que juga a la pista de l'Olímpia a 6:45 de la tarda. Ho farà sense Andrius, que pateix un esquinç de turmell de grau 2. Per la seva banda, el Gran Canària rep a les 9 a l'Urm amb l'objectiu de seguir guanyant.
Estel migdia.
Sempre minut cultural per tancar el programa avui per la nova cançó de la Ludwig van. Es diu El Gronxador i sona així.
Has dit si has encaixat la mà forta, ho has dubtat i al final...
tracta d'un nou avançament del seu proper disc que surt a la venda d'aquí just 10 dies, el dia 20 d'octubre.
I en aquest nou tema el grup reflexiona sobre què passa quan una banda deixa de tenir èxit en el món de la música. Justament serà la cançó que tancarà el nou àlbum i que inclourà també les peces Contraband, Manela, no vull currar per vostè i El meu amor se n'ha anat de vacances. L'endemà de publicar el nou disc, el dissabte 21, la Ludwig Band actuarà a l'Auditori de Girona i el dia 27 a Reus. El grup també té previst fer parada a Mataró i a Lleida.
Doncs amb aquesta cançó que nosaltres posem al punt i final avui, ens retrobem, ja ho sabem, demà aquí al punt de les dues del migdia. Que vagi bé, bona tarda.